Hola i benvinguts a Cita amb el Jazz. El programa de jazz que Ràdio Falset us ofereix setmanalment els dimecres de 10 a 2 quarts de 12 de la nit i en repetició el dissabte de 2 quarts de 3 a 4 de la tarda. I com que avui és l'últim programa del mes, doncs estarà dedicat a un personatge del jazz. Avui el músic que hem triat és el gran saxofonista tenor i soprà John Coltrane. John Coltrane ha sigut un dels músics més influents en el jazz. I bueno, doncs, això ha sigut perquè als anys 50 i 60 va protagonitzar una revolució tant com a instrumentista i també com a líder de grup. Va obrir unes grans vies al jazz, així aportant una solemne espiritualitat i una intensitat semblant a la dels rituals religiosos, una cosa així quasi bé mística que fins llavors el jazz no s'havia donat. Ell va néixer a l'any 1926 a un poble que es deia Hamlet, a l'estat de Carolina del Nord, als Estats Units, però molt aviat ja es va mudar cap a Filadèlfia, on el seu pare era predicador, capellà d'una església. Ell va tindre els primers contactes amb la música, doncs, escoltant la música que es cantava a l'església, però doncs, diguéssim així, amb l'instrument, doncs, a les orquestes de l'institut i tot això. Primer ell va triar el saxo alt i el clarinet, i acabat en aquella època els seus ídols eren els grans mestres del saxo alt, com eren Johnny Hodges, Earl Bostic, Benny Carter i el saxotenor Coleman Hawkins. Va entrar a fer el servei militar i tocava les orquestes de l'exèrcit i al llicenciar-se, doncs, al sortir l'exèrcit, va continuar doncs, tocant en big bands d'allí de Filadèlfia, on va poder acompanyar molts músics que venien de pas per aquella ciutat. Molt aviat doncs, també va conèixer a un gran revolucionari del saxo, que va canviar doncs, la concepció musical a molts músics i també li va canviar a ell. Aquest músic és Charlie Parker, amb el qual Coltrane va tindre l'oportunitat de tocar a Filadèlfia l'any 1946 i va poder conèixer-lo i també doncs, li va una mica girar les idees musicals que fins a aquell moment ell tenia. Després Coltrane, a l'any 1948, va entrar a formar part de la big band de Dizzy Gillespie. I quan Dizzy Gillespie va decidir que aquesta big band passaria a ser un sextet per motius econòmics, doncs Coltrane es va mantenir amb aquest sextet a l'any 1950. Allí va deixar el saxo alt i es va passar al saxo tenor ja doncs, pel resto de la seva vida. Ara doncs, escoltarem un tema que va gravar amb aquest sextet de Dizzy Gillespie al març de 1951. El tema es diu Birks Works. era el grup del trompetista Dizzy Gillespie l'any 1951 amb John Coltrane al saxo tenor. Encara que no ha fet un solo, doncs el podia fent de secció de vents, diguéssim. Doncs després d'aquest grup, que ell va deixar poc després de realitzar aquestes gravacions, en aquella època doncs, ell estava desenvolupant un estil així lentament, un estil solístic, allò... Paulatinament ell anava estudiant i desenvolupant les seves idees. A partir de saxofonistes com Dexter Gordon, Charlie Parker, Big Nick Nicholas o Sam Taylor. I durant la primera meitat dels 50s, doncs va treballar amb grups com els d'Eddie Vinson, Earl Bostic i Johnny Hodges, però sense gran èxit, fent així de secció de bands com hem sentit ara, ja que ell era addicte a les drogues i a l'alcohol, i quan, diguéssim, es feia amb aquest tipus de substàncies, doncs es tornava una mica capritxós i excèntric i no podia, doncs, desenvolupar tot el seu potencial musical i no podia, doncs, fer grans solos i tot això, de manera que els grups els rellevaven, doncs, a un segon pla així acompanyament. Acabat l'any 1955, Coltrane va tindre una gran oportunitat, ja que Miles Davis el va trucar per entrar a formar part del seu quintet, en el qual Sonny Rollins havia deixat la plaça del saxo tenor i aquesta havia quedat lliure, i ràpidament el pianista del grup, que era Red Garland, va recomanar a John Coltrane. Doncs Miles va contractar a Coltrane i Coltrane va aprofitar aquesta gran oportunitat per deixar-se veure més i aprofitar per a fer-ho solos. I amb aquest grup van realitzar unes molt bones gravacions per al segell Prestige, des d'això, des de l'any 1955 fins a l'any 1957, que és quan Miles va dissoldre el grup per problemes a dins del grup originats per l'addicció de Coltrane i altres membres del grup a la droga, no? Acabat en aquell moment, Coltrane doncs, es va prendre molt seriosament aquest tema, que li estava una mica doncs, esfonsant la carrera, i es va retirar uns mesos voluntàriament a Filadèlfia, a la casa dels seus pares, on ell mateix va començar un procés de desintoxicació que va ser molt dur per ell, però que va superar al cap d'uns mesos i després va tornar a Nova York ple d'energia i amb moltes ganes de tornar a tocar i a gravar. Així que el primer que... Bueno, va començar allí a gravar com a líder, això a partir de l'any 57, i també va ser contractat per Thelonious Monk. Thelonious Monk es veu que el va influir molt harmònicament, ja que Thelonious Monk era una persona molt, molt innovadora, era un pianista molt innovador harmònicament en aquell moment, i Coltrane fins a aquell moment havia estat molt preocupat del que era la qüestió rítmica, però a l'entrar, també la qüestió harmònica, evidentment, però a l'entrar amb Monk encara es va preocupar molt més de la qüestió harmònica i va poder aprendre molt. Escoltarem ara una gravació que va fer en directe amb el Thelonious Monk, i aquí escoltarem un duet que van fer ells dos tocant la composició de Monk que es diu Crepuscle with Nelly l'any 1957 amb un club que es diu Five Spot de Nova York. Aquesta gravació no té molt bon so perquè la va fer així amb un petit magnetofon la filla de John Coltrane, que es deia Naima. Thank you. Era el grup de Thelonious Monk a l'any 1957 amb una actuació en directe al Five Spot de Nova York amb John Coltrane. I en aquesta època, doncs, bueno, més aviat, a l'any 1964 a Coltrane li van fer una entrevista i ell va dir que en aquesta època va experimentar com un despertar espiritual que li va assenyalar el camí que havia de seguir després d'haver superat la seva addicció a les drogues. Així, doncs, després a l'any va estar tocant amb Thelonious durant uns quants mesos, quasi un any, i a l'any 1958 Miles va tornar a formar el seu grup, en més de ser un quintet ara havia sigut, va formar un sextet, en el que també va incorporar John Coltrane, i va continuar gravant tant amb Miles Davis com amb altres grups, i també gravant discos propis. Ara escoltarem una gravació que va realitzar amb l'Art Blakey's Big Band al desembre de l'any 1957 amb un tema que es diu Midriff. La Big Band d'Art Blakey amb John Coltrane al desembre de l'any 1957, on hem pogut escoltar a John Coltrane, doncs, ja amb tota la seva plenitud solística i instrumental. En aquest període, doncs, com he dit, estava tocant amb el grup de Miles Davis, però també estava col·laborant amb un munt de grups més i, a més, també feia les seves pròpies gravacions al seu nom, ja que, bueno, doncs, tenia tanta feina perquè era un músic excepcional, amb cap saxofonista tenia la seva tècnica i tothom el sol·licitava per treballar. Ara escoltarem un disc seu que va gravar l'any 1958, que és el primer que li va donar, que el va fer realment conegut, amb composicions pròpies seves i alguns estàndards. És un disc que es diu Blue Train, i escoltarem el seu tema, el tema que va composar John Coltrane, que es diu Moments Notice. Thank you. composició Moment's Notice, que John Coltrane va gravar al seu disc Blue Train l'any 1958. En aquell període, John Coltrane estava estudiant més que mai, quasi sempre, i estava evolucionant com a músic, doncs, i com a, o sigui, tant teòricament com tècnicament a l'instrument, d'una manera fugaç. En cas, al maig de l'any 1959 va gravar una composició que també va sorprendre molt a tots els músics, ja que la roda harmònica per improvisar era molt difícil i fins a aquell moment mai s'havia fet una progressió d'acords d'aquella manera, de manera que havies d'estudiar bastant per poder improvisar amb sentit sobre allò. Ara escoltarem la versió que John Coltrane va gravar al disc titulat Giant Steps del maig del 1959, la seva composició Giant Steps. Thank you. era la genial obra Giant Steps de John Coltrane al maig de l'any 1959. I, doncs, com he dit, en aquell període ell estava molt obsessionat amb l'estudi i també estava estudiant, doncs, molt profundament tot el que era l'harmonia. Inclús va intentar poder fer tocar harmònics en el saxo i va començar a investigar en aquesta direcció. El desembre de l'any 1959 va gravar una cançó que es diu Fifth House, amb un disc que es titula Coltrane Jazz, on, doncs, explora una mica això.
Thank you.
Era el tema Fifth House, que John Coltrane va gravar al desembre de l'any 1959, utilitzant de tant en quant doncs, intentar tocar més d'una nota a la vegada en el saxo. Després, doncs, ell en aquest moment encara formava part del grup de Miles Davis, però doncs, va decidir que ja no volia formar més part d'aquest grup, encara que ell s'hi sentia molt bé, però que volia ja començar a investigar amb el seu propi grup exclusivament. Així, doncs, a l'any 60, a principis li va dir a Miles doncs, que el deixaria, encara que a Miles li sapigués molt greu perquè Miles Davis admirava molt a Coltrane. També val a dir que no he posat cap gravació de Coltrane amb Miles, ja que l'últim programa del mes passat el vaig dedicar a Miles Davis i vam poder escoltar aquests dos músics junts, i que també durant els altres programes he posat a vegades discs i temes on dels que van gravar junts en tot aquest període que he parlat. Així doncs, al principi del 60 de Coltrane va deixar Miles i ja va començar doncs, la seva búsqueda per tocar la música que ell sentia en el seu cap, i va començar a buscar els que serien els possibles integrants del seu grup, que va ser una búsqueda dura per ell, ja que no acabava de trobar els músics indicats. Així va contactar amb Ornette Coleman i va utilitzar els seus músics, ja que Ornette Coleman era el fundador del free jazz, que en aquell moment era la corrent més moderna que es feia de jazz. Doncs així ell va utilitzar aquells músics pensant que també podrien tocar la seva música moderna i portar-la cap a on ell volia. Sentirem ara un disc que es titula The Avantgarde, que van gravar John Coltrane i Don Cherry al juliol de 1960, amb un tema que es diu The Invisible, composat per Ornette Coleman. Val a dir també que escoltarem a Coltrane tocant l'exposició del tema amb el saxo soprà i el solo amb el tenor. El saxo soprà és un regal que li va fer Miles Davis cap allà a l'any 58 o algo així, i que Coltrane va anar desenvolupant fins també convertir-lo en un dels seus instruments principals. Així doncs, des de Sidney Bechet, el saxo soprà no havia tingut cap exponent important, doncs amb Coltrane va tornar a tindre un músic que el va elevar doncs, a una categoria d'instrument principal. Sentim aquest tema. Thank you. era la col·laboració de Don Cherry i John Coltrane al juliol de l'any 1960. I ja finalment doncs, hem dit que Coltrane estava en aquesta búsqueda del que serien els músics ideals per al seu grup i finalment els va trobar a final de l'any 1960 i van ser el pianista McCoy Tyner i el bateria Elvin Jones, que, per cert, va morir fa uns dies, el passat 18 de maig de 2004. En aquest bateria, doncs, se li ha d'agrair que ell va crear una manera de tocar la bateria que fins aquell moment no s'havia fet mai i que avui en dia doncs, segueix sent encara molt inspiradora per les noves generacions de músics i especialment de bateries. Doncs bé, descansi en pau, Elvin Jones. Doncs, bueno, com hem dit, Coltrane li va costar molt trobar els músics ideals per a la seva música, però finalment ho va fer. I quan ho va fer va començar a gravar intensament amb aquest quartet les seves pròpies composicions. Escoltarem una composició que això va gravar a l'octubre de l'any 1960 amb un disc que es diu Coltrane Sound i que la composició es titula Liberia.
Thank you.
En aquell període, doncs això, ara estàvem a l'any 1960, que és quan hi havia trobat els músics indicats per a fer la seva música, i aquí es comença a fer patent ja aquesta barreja de música no del tot free, però una miqueta, amb alguns elements africans, així com una música molt espiritual. Doncs allí també va incluir en algunes actuacions a un altre saxofonista, el saxofonista alt Eric Dolphy, que també era un gran tècnic del seu instrument i que tenia una concepció harmònica i solística molt profunda. En aquell any, doncs, l'any 1961, va signar contracte amb la casa discogràfica Impulse, que li va donar carta blanca a gravar tots els seus projectes artístics tal com ell volia, sense modificar-los, sense estar subjecte a cap cànon econòmic ni res d'això. Així, per tant, doncs, avui en dia podem disfrutar de tot aquest llegat de música gravada per Coltrane, que només se pot gravar si el productor de la casa discogràfica, diguéssim, realment té amor a l'art, perquè si l'únic que hagués volgut és guanyar diners, segurament no ho hauria fet i no hauríem pogut disfrutar de tota aquesta música. Doncs bé, ara escoltarem un tema que Coltrane Quartet va gravar juntament amb una Big Band, que és un dels grans projectes que aquesta discogràfica nova li va permetre de fer. Amb una Big Band amb arranjaments del saxo alt Eric Dolphy. Aquest disc es va titular Africa Brass Sessions i escoltarem aquí un tema que es diu Green Sleeves, gravat el maig del 1961. Thank you. Era el John Coltrane Quartet amb la Big Band de Eric Dolphy l'any 1961, al maig del 1961. I la producció musical de Coltrane va seguir, i així ara passem amb un disc que va gravar al setembre de l'any 1962 amb una de les grans col·laboracions que va fer en aquest període. És amb el pianista Duke Ellington. Van gravar un disc que es diu Duke Ellington i John Coltrane, on el Duke es toca sempre el piano, John Coltrane toca sempre el saxo, i el baix i la bateria es van alternant. En alguns moments són els de Duke Ellington i en algun moment és el del grup de John Coltrane. Aquí escoltarem un tema que es diu Stevie, on el baix i la bateria són els de la Big Band de Duke Ellington. Thank you. Era la col·laboració entre Duke Ellington i John Coltrane al setembre del 1962. En aquest període també John Coltrane va col·laborar amb un cantant que es diu Johnny Harmon, del qual ja hem sentit aquí, bueno, hem sentit aquesta col·laboració ja en altres programes. I després d'això anem a escoltar un tema que Coltrane va gravar al novembre del 1963. Coltrane Quartet va seguir experimentant, seguint aprofunditzant amb aquesta música amb moltes arrels africanes, molta espiritualitat, i van gravar un tema que es diu Alabama, que està carregat d'una espiritualitat i així com una ràbia continguda, i Coltrane el va gravar després de que uns racistes blancs, diguéssim, cremessin una església de gent negra als Estats Units, i on van morir doncs quatre nenes cremades. Doncs Coltrane va dedicar-los aquesta cançó a aquestes quatre nenes. John Coltrane Quartet interpretant Alabama al novembre de 1963. I així doncs Coltrane havia anat recercant en aquesta cerca espiritual, en aquesta urgència que ell tenia per millorar com a músic i com a persona. S'havia tornat cada vegada més sa, diguéssim, s'havia tornat, havia deixat l'alcohol, les drogues, ja les havia deixat fer a molt temps. S'havia tornat vegetarià, estava contínuament, si no estava estudiant música, que era la major part del temps, estava llegint coses d'altres camps, com filosofia, estava llegint també sobre astronomia, sobre matemàtiques, estava sempre estudiant i volent millorar com a persona, i tot això el va portar doncs, a un dels que ha sigut la seva gravació més famosa, que és una suite que es titula A Love Supreme, i que va gravar doncs, el desembre de l'any 1964 en un estat de gràcia total i d'integració total amb els membres del grup. Aquest disc doncs, ha sigut un dels més venuts en la història del jazz i possiblement l'obra més coneguda de John Coltrane. A l'any 65, un any després de la... o sigui, quan va sortir aquest disc, Coltrane va rebre el reconeixement i innumerables premis arreu de tot el món gràcies a aquest disc. Escoltarem el primer moviment d'aquest tema que es diu Acknowledgement. Era el primer moviment de la suite del poema musical que John Coltrane va dedicar a Déu i que va gravar al desembre de l'any 1964. Doncs com ja he dit, Coltrane estava constantment, era molt crític amb si mateix i estava constantment amb una búsqueda i en voler millorar en totes les disciplines. S'havia interessat amb les músiques de quasi totes les altres cultures, amb totes les altres religions, meditava, havia fet una pròpia religió seva que era una fusió de totes les religions i de la cristiana amb la que s'havia ell educat i bueno, doncs, la seva música agafava cada vegada un caire més free, tan free que fins els músics del seu grup estaven sorpresos i cada vegada els era més difícil de poder-lo seguir. Ara escoltarem una gravació que van fer al juny de l'any 1965 amb un disc que es diu Kulu Se Mama, que es diu, el tema es diu Welcome.
Thank you.
Era el tema titulat Welcome, que John Coltrane Quartet va gravar el juny de l'any 1965. Després d'això, Coltrane va anar afegint altres membres al quartet i va afegir doncs, un altre saxo tenor, com Pharoah Sanders o Archie Shepp. Després també va afegir percussionistes, va afegir un segon bateria, que es deia Rashid Ali, que en més de tocar doncs, una bateria i tocar ritmes, com pel que entenem ritmes, doncs el que feia era tocar colors sense una regularitat temporal, diguéssim, i l'únic, doncs era com una onada que anava fent, no feia ritmes, no? Però això va portar que els membres del grup, McCoy Tyner i Alvin Jones, que eren el pianista i el bateria del quartet original, doncs abandonessin el grup, ja que la seva concepció musical ja no coincidia tant amb tot això. I ja Coltrane estava endinsat totalment amb la música free i amb ells no els acabava d'interessar tot això i a més no sentien còmodes fent-ho. Així doncs la música de Coltrane a partir de l'any 66 va ser totalment free i va afegir el piano a la seva dona, que és d'Alice Coltrane, i va agafar com a bateria principal amb aquest bateria Rashid Ali i va transformar així el grup amb un altre quartet, amb uns altres membres, en el que ocasionalment afegia doncs, això, percussionistes o saxofonistes. Coltrane, quan va entrar l'any 67, va començar a sentir un dolor de costat, així com el fetge, i bueno, a l'estiu de l'any 1967 va morir a causa d'un càncer de fetge als 41 anys i en plena búsqueda i evolució del seu estil. Ningú en aquell moment ni ara ha pogut agafar el seu relleu ni ha sigut capaç de saber on hauria anat a parar tota la seva música amb una indubtable càrrega espiritual. I no se sap doncs, què hauria passat si ell hagués continuat viu, ja que la seva evolució va ser de les més brutals que hi ha hagut a la història del jazz. La seva manera de tocar, de compondre i de concebre la música van canviar per sempre la forma de tocar el saxo, tant el tenor com el soprà, i la forma de tocar el jazz amb qualsevol instrument. Anem a escoltar, doncs, per acabar, un tema que es diu Train Sonic, que va gravar amb el seu últim quartet al febrer del 1967 i que està publicat en un àlbum que es diu Stellar Regions. Recordeu-vos que això ha sigut Cita amb el Jazz, el programa de jazz de Ràdio Falset, que s'emet els dimecres de 10 a 2 quarts de 12 de la nit i es repeteix el dissabte de 2 quarts de 3 a 4 de la tarda. I el meu nom és Esteve Pi, gràcies per escoltar i fins a la pròxima. Adeu.
Thank you.